Bona tarda i benvinguts a un nou programa de l'Hospitalet en Joc. Cristian Gómez no seguirà al centre d'esport Hospitalet, tal com ha anunciat el club avui dilluns. Els incidents ahir a la graderia amb els seus familiars ha estat el detonant per la marxa del tècnic, que no ha volgut continuar. L'etapa de Gómez acaba de forma desagradable i des d'aquí tot el suport a ell i als seus familiars, així com condemnar el que va succeir ahir a l'estadi. Ara repassem la resta de titulars d'aquest dilluns 9 de febrer. Més enllà de la part més extraesportiva, l'Hospi va tornar a caure a casa i va desaprofitar l'oportunitat de retallar distàncies amb els líders. Derrota contra l'Escala 1-3. Sense exhibir-se, però el Sant Andreu l'Hospitalet va sumar la 15a victòria de la temporada i continua co-líder del seu grup a la tercera FEB. A l'altre grup, derrota del Sant Andreu Clima Bàsquet Club Tecla Sala, que per primera vegada cau al descens. El conjunt col·legial va perdre la pista del CC per 73-68. L'Espanyol Joventut l'Hospitalet continua lluitant per la salvació, malgrat que aquesta setmana va perdre la seva visita a Granollers. El conjunt d'Albert Raurell va caure 64-46. Comencem parlant de l'Hospi, que evidentment doncs, té una actualitat molt important ja en aquest dilluns amb la marxa ja confirmada de Cristian Gómez, el tècnic. Avui també us volem presentar a la nova col·laboradora de l'Hospi d'aquest programa, Laia Canjoc, la Laia Gutiérrez. Laia, què tal? Bona tarda.
Hola, muy buenas tardes.
Doncs un partit i ja tenim la primera gran notícia de l'Hospi en aquesta temporada amb la marxa de Cristian Gómez. Veurem què ens depara l'Hospi en els propers dies, però en qualsevol cas, ràpidament, per posar en context tot, anem a repassar els resultats i la classificació de la Tercera Federació. Uns resultats que són el Vic 0, Vilassar 0, el Grama que va empatar 2 contra el Tona, el Can Vidalet va guanyar el Badalona, com el Muntanyesa ho va fer contra el Cornellà, els dos líders doncs, van caure, Cerdanyola 2, Sant Cristóbal 0, l'Hospi que va perdre 1-3 contra l'Escala, el Manresa va superar el Vianova a la Geltrú, i els altres dos partits amb 0-0, Europa Lleida Esportiu i Peralada Mollerussa. La classificació liderada per tres equips, Badalona, Manresa, que ara en suma 39, com també el Cornellà, són els tres primers en aquesta Tercera Federació. L'Hospi és quart, amb 34, a 5 punts només d'aquesta primera posició. Encara, evidentment, té molt a dir, o esperem que tingui molt a dir, l'Hospi. Cinquè, el Vilanova i la Geltrú amb 33 punts, els mateixos que l'Escala, tot i que el conjunt de l'Escala està fora de les posicions de play-off. Amb 32, Peralada, 29, Tona, amb 25 punts trobem el Sant Cristóbal, a la Fundació Esportiva Grama, el Can Vidalet i a Muntanyesa. 23 pel Vilassar, 21 pel Mollerussa, 20 per l'Europa i el Lleida Esportiu, amb 19 punts per l'última Cerdanyola, últim classificat el Vic amb 16. I ja podem veure imatges d'aquest partit de l'1-3 de l'Hospi contra l'Escala. Laia, evidentment, doncs, tot ha quedat una mica ara desactualitzat, podríem dir, amb la marxa de Cristian Gómez, amb aquests incidents que es van viure a la graderia amb familiars de Cristian Gómez, amb agressions físiques fins i tot. Com he dit al principi, evidentment, condemnem aquestes agressions. Ens posem, lògicament, al costat de Cristian Gómez com a persona per haver viscut aquests fets. I en qualsevol cas, el partit doncs, que va caure del costat de l'Escala, com es veu el partit? Ara parlarem aquí, Sant Gómez, Laia, però com es veu el teu primer partit de centres per l'Hospital?
A mi, bueno, com bien has dicho, la derrota fue 1-3. Los primeros minutos de la primera parte, sobre todo hasta el minuto 25 o así, me gustó mucho el Hospi. Bueno, yo lo encontré un equipo súper cómodo, con ambición, llevando también la iniciativa y generando ocasiones claras como las que hemos visto de Flavio e Ignasi. Yo creo que la falta de contundencia en la área es lo que les faltó. Vuelve a penalizar pues eso, esta falta de finalización. Y claro, la Escala, la primera ocasión que tuvo, dentro. Así que...
I aquí el partit va canviar, evidentment, amb les ocasions desaprofitades de l'Hospi, més el gol de l'Escala. Aquest 0-1, doncs, en aquell moment doncs, encara faltava molts minuts i segurament tothom pensava que l'Hospi encara tenia opcions de remuntar. Va tenir una molt clara també l'Escala abans de la primera part per posar el 0-2, sí. que és aquesta. I en qualsevol cas, doncs, el partit doncs, que va començar ja tenia aquest ambient enrarit i després, com deien, i ho hem de comentar, ho hem de condemnar, insistim, sobretot que va succeir la segona part, ja, els incidents de la graderia amb els familiars de Cristian Gómez.
Jo espero que el club, por lo menos, pueda identificar a la gente implicada y se les retire, porque realmente el fútbol es un deporte. Aquí yo creo que el club no defiende la antideportividad Así que yo los identificaría y los echaría.
Esperem que així sigui, perquè al final sap greu que d'una situació amb la qual hi ha uns agressors, doncs, diguem-ne que de moment l'únic que es queda sense el seu lloc sigui a Cristian Gómez, no? que és una persona que no estava ni tan sols implicada en aquell moment perquè estava, com és lògic, a la banqueta de l'Ospi. Evidentment, esperem també que l'Ospi pugui, doncs, identificar i que pugui, doncs, tenir la contundència necessària amb aquestes persones que, insistim, han provocat que Cristian Gómez, doncs, avui hagi decidit no seguir a l'Ospi. Ha portat l'entrenament d'avui, hem de dir que Cristian Gómez aquest matí, aquest dilluns, ha estat ell qui ha dirigit l'entrenament del centre d'esport Hospitalet, però ja amb la idea de no continuar amb l'Ospi. I al final això, Laia, doncs, és una mica el que ens trobem sempre al món del futbol, no? Bé, els entrenadors van i venen, malauradament, sí. En el cas de Cristian Gómez, que és un home de casa, doncs, segurament fa una mica més de mal, però en qualsevol cas sí que és veritat que no és res novedós, diguem-ne, que un entrenador hagi de marxar a mitja temporada. Sí. No sé com vas veure tot plegat.
A ver, a mí, Cristian, yo creo que el partido se planteó de una manera, a mí me gustó mucho, sobre todo en sus declaraciones, que supongo que las veremos después. Creo que es un técnico que sufre también con su equipo, que siente los colores del club. Yo lo vi muy comprometido con su proyecto, y a los jugadores también los vi de esta manera. Entonces, que lo haya dejado por temas un poco ya...
Extradeportivos,
pues me hace que empatice aún más con él.
Doncs sí, realment, per cert, hem vist els gols els tres gols en aquest cas de l'Escala, ara veiem el gol de Buba, al final 1-3, la derrota de l'Ospi, doncs, que insistim, doncs, va provocar aquesta minicrisi a l'Ospi, que de moment, doncs, ha acabat amb això, amb la dimissió de Cristian Gómez, que no continuarà com a tècnic del centre d'esports Hospitalet, per decisió personal seva, després dels incidents que, insistim, es van viure ahir a l'estadi municipal, amb familiars del tècnic. I a Cristian Gómez, Laia, que ja a roda de premsa, doncs, va fer unes declaracions que ja eren bastant premonitòries i ja, diguem-ne, que ja es veia venir, sí. No? Anem a sentir què ens deia el Cristian Gómez a roda de premsa.
Para mí es un día duro porque podíamos haber recortado otra vez, se nos vuelven a escapar los puntos y lo que hablaba con Nico. Tendré que hablar con Nico porque veremos lo que hacemos. Sé que los jugadores me quieren a muerte, o sea, lo tengo muy claro, me lo muestran cada día, pero hay cosas que no me gustan y no voy a pasar por esas, entonces, bueno.
Doncs ja ho deia, no? Has de parlar amb Nico, amb Javier de Sant Nicolás, doncs aquesta conversa ja s'ha produït i no continua. Insistim, al final sé que és un tema que al final és molt recurrent al món del futbol, perquè ho és, però encara i així, doncs, home, sempre té aquest punt de tristesa, no?
Realmente, cuando las cosas no salen bien, suele recaer la figura máxima del equipo, que en este caso, pues, es Cristian. Pero es lo que estábamos hablando, yo creo que se pueden hacer críticas siempre de manera constructiva, sin faltar el respeto y obviamente criticando puramente su trabajo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor a ti no te gusta cómo ha planteado el partido de ayer, lo puedo llegar a entender, pero de ahí a sobrepasar unos límites, que yo entiendo que él está en todo su derecho de poner ese límite y querer dimitir, o sea, bueno, y dimitir, de hecho.
I així ho ha fet. De moment no tenim encara nom ni constància de qui pot ser el nou tècnic del centre d'esport Hospitalet. Evidentment hi ha noms que poden sonar de gent que no està en equip, com pot ser Xavi Molins, que seria el seu retorn a l'Ospi, com pot ser Gavi, com pot ser Lluís Carreras, pot haver-hi diferents noms, però de moment, insistim, no tenim constància de qui pot ser el tècnic de l'Ospi a partir d'aquest dimecres, demà. Serà jornada de descans per als jugadors de l'Ospi. Dimecres, doncs, es tornaran a posar a les ordres d'algun entrenador. Perdó. Un dels que es posarà serà Antonio Pellegrín. També va sortir a roda de premsa ahir un dels capitans de l'Ospi i ens va dir això.
Veiem que estem molt bé i no acaba d'arribar aquest gol que et posa per davant i que canvia els partits, perquè és així, perquè si tu fiques el primer gol, el partit canvia. I després, quan ells et marquen, costa molt generar més ocasions i és una cosa que ens està penalitzant i que som conscients i que jo crec que ens merma quan ens fiquen gol ells i es posen per davant. Res, no queda una altra que continuar i sobretot també vull animar l'afició a que segueixin animant perquè els escoltem i som els primers que ens fa mal perdre la, i la derrota, però que seguim, que queda molt i que fins al final lluitarem.
Doncs Antonio Pellegrín, que també feia aquesta crida a l'afició per tal d'animar, perquè és veritat que la situació ara mateix no és bona, amb la marxa de Cristian Gómez doncs, evidentment hi haurà canvis, i l'Hospital ha d'intentar doncs, redreçar la situació. Un dels nous, una de les bones notícies que vam tenir ahir, va ser el debut, els primers minuts a casa de Sergio Aguza. Ja va debutar el passat cap de setmana al camp del Vilassar, ahir ho va fer a l'estadi municipal. Què et va semblar Sergio Aguza, Laia?
Bueno, era su debut en casa. Es un centrocampista con muchísima experiencia, sobre todo en la alta categoría, ¿no? Él viene de formarse, bueno, de la cantera del Real Madrid, también fue capitán en el Real Madrid Castilla, ha pasado por segunda división e incluso también ha estado en primera federación. Ha jugado en equipos como el Ponferradina, Córdoba, Almería. No sé, o sea, para mí es un jugador que sabe perfectamente lo que hay, sabe competir. Y sabe gestionar también los momentos más complicados, ¿no? Por ejemplo, ayer fue un partido muy complicado ante un rival que estaba muy bien ordenado defensivamente y creo que él pues, podía aportar pues, ese peligro, ¿no? También más, darle más continuidad al balón, encontrar también espacios y pues nada, para mí yo creo que da orden y puede influir de manera muy positiva en, bueno, a l'OSPI, a lo que es el equipo.
Ha estat una nova incorporació, crec que interessant, la de Sergio Aguza. Veurem si a poc doncs, encara pot aportar més a l'equip riberenc. Per cert, hem de, com sempre, de fer la classificació del millor jugador del centre d'esport Hospitalet. El vot d'Hospi Ràdio és per Jordi Soler, el vot de televisió de l'Hospitalet. Laia, per qui és?
Per mi, Flavio. fue el más destacado, todo y que falló una ocasión clara. Creo que es un jugador muy peleón. Es eso, genera peligro también a...
No se cansa.
Claro, bueno, no se cansa. Es súper rápido, genera peligro entrando por dentro, hace mucho daño a la defensa rival y, de hecho, la escala se iba adaptando un poco al juego que también planteaba Flavio.
I de fet, la gran part dels atacs d'ahir de l'Hospi van ser per la banda esquerra, que era on estava, bàsicament, Flavio. Anem a mirar com està la classificació doncs, de millor jugador del centre d'esports l'Hospitalet, després d'aquests vots, a Jordi Soler i a Flavio, doncs veiem que està Adrià Liaga, líder, amb 8 punts, però Flavio ara en té 7 i, per tant, retalla un puntet amb aquesta classificació. Després tenim a Pele amb 6, Ignasi Kerr amb 5. Són, de moment, els millors jugadors en aquest rànquing de millor jugador del centre d'esport l'Hospitalet temporada 2025-2026. I per acabar anem a parlar del proper rival del Vilanova, rival directe, Laia. A més, juguem fora, juguem a casa sí. De Vilanova, tot i que això a vegades és positiu per a l'Hospi.
És el que t'hi va dir. Jo crec que l'Hospi juega mucho mejor fuera de casa que en su propio campo. Se ha visto, por ejemplo, en esta temporada. Vilanova es un rival directo, es muy complicado, pero este fin de semana también se enfrentan Cornellà y Badalona, con lo que también son rivales directos y puede pinchar alguno de los dos o incluso los dos. Y estaría muy bien poder ganar el partido, poder acortar distancias, ponerte ya con 37 puntos. Obviamente, si se pierde, pues se complica más la situación. Però bueno, aún quedan 13 jornades i no està tot perdido.
No està tot perdut, evidentment, i veurem què passa amb aquest Vilanova-Hospi dissabte a les 7 de la tarda. Juga aquest partit. Falten 13 jornades, per tant, l'Hospi ja té poc marge d'errada. Veurem, insistim, qui és el nou entrenador de l'Hospi en aquest partit contra el Vilanova, però en qualsevol cas és evident que l'Hospi necessita sí o sí doncs, sumar de 3 en 3 de forma més regular, que és el que no ha aconseguit fins ara el conjunt riberenc. Laia, gràcies per la informació de l'Hospi. Ens veiem el dilluns vinent. Tanquem doncs, el bloc de l'Hospi. De seguida tornem amb bàsquet. Comencem el bàsquet i ho fem amb un símil sobre la botxina, que és com pràcticament avui arriba el nostre bon i company amic Enric Bonet, que novament Rodalies. Rodalies, dilluns, bàsquet, Enric, tot últimament casa malament. Buzzer, com estàs, Enric? Primer tot, bona tarda.
Buzzer beater rere buzzer beater.
Buzzer beater total, avui.
Clutch commentator.
Literalment, perquè avui l'Enric està pràcticament de miracle, miracle que avui puguem tenir l'Enric Bonet amb nosaltres, però evidentment també li agraïm per descomptat la seva presència. Però bé, anem a parlar de bàsquet, que és el que ens interessa, i ho fem com sempre, primer repassant els resultats del grup CA, el de l'Hospi. que són els següents. L'Igualada va guanyar el Calvià, el Mollerussa no va fallar i va superar el Valls a domicili, l'Hospi, que va superar també l'Alfindent, 73-62. També va guanyar el Tarragona, l'altre equip gran, diguem-ne, d'aquesta competició, 81-91 davant del Boet Mataró. El Barbastro va superar per 2 punts el Ciutat d'Inca. El Sarreal també va guanyar com a local contra el Roser. I, per últim, el Castelldefels va caure a casa contra el Sant Cugat, 97-100. La classificació queda liderada una setmana més per 2 equips, pel Mollerussa i per l'Hospi, els 2 amb 15 victòries i 2 derrotes. El Tarragona en té 14-3. Quart lloc, empatat Igualada i Castelldefels amb 11 victòries i 6 derrotes. El Baix és 6è amb 8-9, el mateix registre que el Sant Cugat, 7-10 per Calvià i Barbastro, 6-11 per Sarreal i Roser. I ja en zona d'ascens, el Ciutat d'Inca 5-12, 4-13 per Boet Mataró i 2 victòries, 15 derrotes per l'Alfindent. I ja podem veure imatges d'aquest partit, d'aquest 73-62 del CB l'Hospitalet, partit que li va costar a l'Hospi una miqueta, li va costar arrencar, li va costar estar bé, Enric, però finalment victòria pel conjunt d'Òscar Navarro.
Partit que podríem catalogar d'estrany, perquè aviam, per una banda, l'Alfindent Club Baloncesto no em va semblar una cosa esperpèntica, com per estar en últim lloc a la taula. A més, hem de tenir en compte que li faltaven molts jugadors. Anderson Gómez Correia, un dels millors, no va estar present. És un jugador que se'n va fins als 13 punts, 5 rebots. L'Alejandro Vicente, el millor segurament, no va estar en el partit. No sé si és que va ser decisió del tècnic o que estava tocat, en fi. I Ismael Bussalem tampoc hi era. I al final tot el pes del conjunt aragonès va recaure en el número 47, Alejandro Núñez, que és el jugador que va acabar amb 4.5 rebots, fixeu-vos quins números tan discrets, i després amb el Martin Smith, el jugador nord-americà, el número 35, que aquest sí, se'n va anar fins als 18 punts amb un 17 de valoració, i amb el William Tavares, el número 23, el més potent a la pintura, acaba amb 9 punts, 12 rebots. A la lluita pel rebot, curiosament, van empatar els 2 equips, cosa que demostra que l'Alfindent Club Baloncesto segurament és millor equip del que reflexa la taula classificatòria, però és cert que el CB l'Hospitalet es va veure una mica contagiat, no?, del baix nivell, a vegades, doncs, exhibit pels aragonesos amb tantes baixes, amb una moral tocada, i al final, doncs, evidentment, el CB l'Hospitalet va resoldre la papeleta sense més. El primer quart ens va agradar, 24-22, molts punts, bon joc per part dels 2 equips, però el segon quart, amb aquest 20-11 de parcial, va fer que es tanqués la mitja part amb 11 de diferència, que és on l'equip d'Òscar Navarro es va sentir més còmode i aquí ja no va perdonar. Com sempre, el DF de l'Hospitalet, David Font, va tornar a estar bé en l'anotació, 12 punts, sumant 5 rebots. Un altre que ens va agradar moltíssim i s'ho va currar, per dir-ho vulgarment, va ser el Derek Kramer, amb 6 punts, 7 rebots, un 13 de valoració. 13 de valoració també suma el David Font. Un altre jugador que també va tenir un bon rendiment, números en mà, va ser el Xavi Isern, que acaba amb 5 punts, 4 rebots, donant a més 2 assistències. 11 punts pel Gerard Sevillano, sumant 5 rebots. Es podria dir fins i tot que va ser un mal partit del crac de Badalona. I en els números globals, la veritat és que igualtat en alguns aspectes, però molta diferència en d'altres. A la zona, 42 punts anotats pel CB l'Hospitalet, més de la meitat, per 34 de l'Alfindent Club Baloncesto, però en canvi punts a la banqueta, si t'hi fixes, 39 punts pels d'Òscar Navarro, per només 17 de l'Alfindent Club Baloncesto. I evidentment em deixo el millor pel final, el Nil Baqués, que va arrossar el doble-doble perquè va capturar 9 rebots, va anotar 11 punts, va provocar 4 faltes, és un autèntic especialista en la matèria i una setmana més ens ho torna a demostrar l'11 del CB. I al final, doncs bé, un partit que jo deia la setmana passada em fa certa por que hi hagi eufòria. Doncs no, es va jugar molt de cap, victòria important per seguir darrere del Pujol Mollerussa i res, ja pensant el UE Sant Cugat el proper diumenge.
Per tant, el vot d'Enric Bonet de millor jugador de l'Hospi és per Nil Baqués, entenc, per amb aquest 13 de valoració més, suposo que el més menys.
En el més menys té un 11, a diferència del David Font, que té un 3, i el Derek Kramer, que té un menys 3. Però, en qualsevol cas, molt bon partit, repeteixo, de David Font, de Xavi Zarn i també del nord-americà de l'estat de Washington.
A més, amb el Nil Baqués em fa la sensació que aquest més menys, que moltes vegades és una mica, pot tenir un punt de casual, amb el Nil Baqués no crec que sigui ni molt menys casual. Amb el Nil Baqués crec que realment l'equip juga molt millor quan ell és a la pista i, evidentment, aquest més menys ho demostra. Anem a sentir què ens deien els protagonistes de la victòria de l'OSPI, l'Òscar Navarro, i també en Víctor Castellón, el base del Sevilla Hospitalet.
Hem de fer valoració. Crec que no ha sigut el nostre millor partit. Crec que hem estat espessos en atac. A darrere hem estat molt malament. I, bueno, hem entrat com cada setmana al ritme de l'altre rival i no ens hem acabat de trobar. Llavors, bueno, el partit no és bo. Crec que som un equip que ens adaptem molt al que veiem davant i això avui doncs, ens ha passat factura. Jo crec que és cert que no hem patit en cap moment, però la sensació és que jugàvem una mica amb el freno de mà posat i bueno, crec que hem d'aprofitar aquests moments per provar coses, fer coses que ens ajudaran o necessitarem més endavant.
Jo crec que hem sortit relaxats, no hem fet el nostre millor partit, però bueno, també toca aprendre d'aquest partit, estudiar i millorar pels pròxims, perquè ara venen moltes finals. Ara mateix depenem de nosaltres. Si guanyem nosaltres tots els partits, acabarem primers. Per tant, al final no hem de mirar altres equips i altres partits, mirar-nos a nosaltres i, per altra part, també crec que poden haver sorpreses, perquè al final d'aquesta lliga hi han hagut sorpreses abans, vull dir, hem de dependre nosaltres i no mirar les altres coses.
Doncs són 9 victòries ja de l'OSPI, per tant, amb bona dinàmica, amb bona ratxa el conjunt d'Òscar Navarro, que evidentment esperem, com ho deia el Víctor Castelló, no? A veure si aguanta fins al final amb aquesta ratxa i doncs, acabar primer aquesta competició. Canviant de grup, anem a parlar del Tecla Sala, que malauradament doncs, no té les mateixes bones notícies, ni molt menys que l'OSP. Anem a repassar resultats i classificació del Sant Andreu Clima Bàsquet Club Tecla Sala. Que són els següents. El Mollet va caure contra el Prat 77-87. Com dèiem, el Tecla va perdre 73-68 a la pista del CS. Victòria de la Muela, això complica una mica el futur immediat del conjunt de Cristian Gómez. 75-81 va guanyar la Muela a camp del quart. El quart de Huelva va caure de forma contundent contra el Granollers. El Navàs va superar l'Esparreguera, com també ho va fer el Vic contra l'Es Castell, 87-67. I per últim, l'Andratx va perdre a casa 80-97 davant del Club Bàsquet Cornellà. La classificació queda liderada pel Prat, 16 victòries i una derrota i 14 victòries consecutives del conjunt del Prat. El Navàs és segon, 14-3. Tercer trobem el Vic, 13-4. En quart lloc, l'Es Castell, 11 victòries, 6 derrotes. En 10-7, Mollet i CS, 9-8. Per Granollers, 8-9 pel Club Bàsquet Cornellà, 7-10 per l'Esparreguera, 6 victòries i 11 derrotes la Muela i Cuarte de Huerva i per primera vegada el Tecla amb 5 victòries i 12 derrotes cau a la zona de descens. 17 partits, 5 victòries, 12 derrotes del conjunt de Cristian Gómez. 3-14 per l'Andratx, 1-16 pel Club Bàsquet Quart. Imatges ja d'aquest partit entre el CS i el Tecla Sala. Malauradament, Enric, doncs, aquesta derrota que sumada a la victòria de la Muela fa que per primera vegada el conjunt de Cristian Gómez estigui a la zona d'ascens.
No vam poder veure el partit perquè ens va coincidir amb el del CB l'Hospitalet i ens fa moltíssima ràbia la derrota del Tecla dissabte perquè números en mà va fer mèrits, però sobrats, per guanyar el partit. Fixeu-vos, va tenir millor percentatge en els tirs de camp que no pas el CS, llançant més, 5 tirs més de camp pel Tecla Sala que no pas del CS. I en la lluita sota els taulers, 4 rebots més per l'equip del Cristian Gómez que no pas dels barcelonins. La clau, maleïda clau, com sempre me'n recordo del tema del tir lliure i una setmana més haig d'esmentar-ho. 36 tirs lliures van llançar els de blau, anotant-ne 25 per només 13, tot i que en va anotar 11 l'equip que està ara llançant a cistella, el Tecla Sala. O sigui, que té un 85% al Tecla amb tirs de lliure i resulta que acaba perdent el partit perquè l'equip de Barcelona en va llançar fins a 36, ni més ni menys. I, evidentment, l'altra dada que no podem pas saltar pels aires, les 20 pilotes perdudes del Tecla Sala al llarg del partit. Són massa pilotes en un partit tan i tan ajustat. A la mitja part anava un punt per sobre l'equip del Cristian Gómez, Martínez, gràcies a un molt bon partit a nivell col·lectiu i també individual, doncs, dels habituals. Raúl Palomares va acabar amb 13 punts, capturant 3 rebots, un 11 de valoració pel 13 del Tecla Sala, 12 punts més va sumar el Marc Fontanals, sumant 4 assistències, i el millor del Tecla, per mi, amb aquesta cara de bon nen que posa sempre, l'Edu Martín, que va acabar amb 13 punts, 4 rebots i 4 recuperacions, un 15 de valoració per ell. Però, com dic, em fa molta ràbia perquè havia treballat molt bé el Tecla davant d'un equip, al CC, que només va tenir 2 jugadors amb 10 punts o més, Arnau Abello, el número 15, i Álvaro Puertas, el número 4, això sí, aquest va acabar amb 17 punts i 8 rebots, i repeteixo que molt, molt injusta. A la pintura també va dominar el Tecla Sala, anotant 34 punts per només 22 de l'equip de Virrey Amat, o sigui que una derrota que, tot i que el CC estava per sobre la taula classificatòria, la veritat és que fa mal.
Sí, perquè a més, de fet, ara sentirem les declaracions de Cristian Gómez, però som una mica amb el teu camí, no? De dir que segurament el Tecla va mereixer una miqueta més en aquest partit contra un rival que a priori, doncs, era superior, però també és veritat que el Tecla tenia aquest partit apuntat com possible victòria, perquè evidentment el Tecla està jugant suficientment bé. Sí que és cert que sembla que té un partit ajustat, normalment no estan caient del costat del Tecla Sala, i això, doncs, evidentment està penalitzat molt al conjunt de Cristian Gómez, que, com deien, doncs, per primera vegada aquesta temporada cau a la zona de descens, i això, doncs, pot ser preocupant, entre cometes, tot i que després parlarem de pròxims partits i això ja explicarem una mica com és la situació del conjunt del Tecla Sala, però evidentment amb aquesta derrota, per primera vegada, insistim, cau a la zona de descens l'equip de Cristian Gómez, i, doncs, haurà de lluitar per evitar que això vagi a més. Anem a sentir, Enric, què deia en Cristian Gómez, precisament després d'aquesta derrota al pavelló de Virrey Amat, a la pista del CC.
Jo crec que hem dominat el partit, sobretot a nivell de tenir la iniciativa i de controlar les seves armes ofensives, però els petits detalls ens han marcat. L'últim rebot, faltes molt tontes dels nostres pivots i ens han eliminat. Bueno, la veritat és que derrota molt dura, perquè era un partit que el teníem marcat com possible victòria, però bueno, hem de seguir remant i continuar treballant. Els dos equips han merescut la victòria. Al final, bueno, el que deia abans, no? Els petits detalls, el CC els ha sabut jugar, sobretot els minuts finals. Bueno, nosaltres hem de seguir treballant. Avui és un dia dur, però demà ens hem d'aixecar i continuar treballant per la setmana que ve.
I el teu vot, Enric, és per Edu Martín, no? Entenc, del Tecla Sala.
Com deia, 13 punts, 4 rebots, 4 assistències. Al final, doncs, va ser el més destacat de l'equip de vermell.
Doncs mira com tenim la classificació de millors jugadors del bàsquet de la nostra ciutat, de tercera fe, perquè hi ha un quadruple empat a la primera posició, amb Nil Baqués, amb Marc Fontanals, amb Edu Martín i amb Gerard Sevillano, tots 4 amb 7 punts. Després, amb única distància, Màxim Esteban, Raúl Palomares, Àngelo, Pau, diferents jugadors, però aquests 4 empatats amb 7 punts, bastant just, m'atreviria a dir, Enric, perquè al final 2 i 2 de cada equip, i segurament els dos jugadors de cada equip més regulars, com són Nil Baqués i Gerard Sevillano per part de l'Hospi, Marc Fontanals i Edu Martín per part del Tecla Sala. Aquesta és la classificació, de moment, del millor jugador de la tercera fe dels equips de l'Hospitalet. I com dèiem, ara anàvem a parlar dels propers rivals, perquè el Tecla té un partit molt, 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 molt important, absolutament clau, a casa contra un equip que està en una dinàmica prou negativa com per pensar que el Tecla pot i ha d'intentar guanyar, que és el Quarte de Huerva. Això serà diumenge a les 6 de la tarda, com sempre, al Poliesportiu Municipal del Centre, Marcelí Maneja. Enric, partit molt clau pel Tecla Sala contra el Quarte de Huerva.
Ja ho pots ben dir, Andrés. Quarte de Huerva, que va perdre amb CB Granollers aquest cap de setmana. Està just un partit per sobre del Tecla Sala, i de vells coneguts en tenim uns quants. Marcos Portàlez, clarament el jugador franquícia de l'equip aragonès, veterà amb centímetres, un home que ha estat a l'Alep Or també, a l'Alep Plata, que té un canell força privilegiat, té un 65% en el tir de 2, fa molt de mal a la zona. Se'n va fins als 15 punts, 9 rebots, 4 assistències per partit, sap quan doblar la pilota, i tot plegat, doncs, té un 19 de valoració per partit, que demostra clarament el seu perill. Va destacar l'anada, quan el quarter de Huerva va guanyar 74-70 amb 22 punts, 10 rebots. Es diu Javi Fernández i aquest és clarament l'altre jugador al qual li haurem de prestar moltíssima atenció. 21 anys, és prou jove, però déu-n'hi-do com s'ha estat doctorant a la tercera federació el Javi Fernández, amb unes mitjanes de 15 punts, 6 rebots i a sobre treu moltes faltes. La part positiva és que un cop als 4'60 no aprofita molt bé els tirs lliures perquè està en un 60% d'efectivitat. I un altre referent de l'equip aragonès, Samuel Menéndez. 9 punts, 4 rebots, ho dius per això? No, no ho dic per això, ho dic perquè té un 65% en el tir de 2 i en el triple compta perquè se'n va fins al 47% d'efectivitat.
Això serà diumenge a les 6, com sempre, Poliesportiu Municipal del Centre Massa i Maneja, partit del Tecla. L'Hospi havia de jugar a Sant Cugat, segons el calendari. Sant Cugat, Sevilla Hospitalet, Sant de Sevilla Hospitalet. Però el pavelló del Sant Cugat no està disponible, han hagut de buscar solució i la solució al final és que es jugui aquest partit a l'Hospitalet. Serà el Sant Cugat local, però l'Hospi, i l'Hospi serà visitant, però jugarà també el Poliesportiu Municipal del Centre, Marcelí Maneja, per tant, home, esportivament, és una gran notícia pel conjunt d'Òscar Navarro, jugar a casa, tot i que en el marcador sortirà com a visitant, però en qualsevol cas, dissabte a les 6, serà el partit entre Sant Cugat i Hospi, Sant Cugat local, però que jugarà a l'Hospitalet. Això ja, d'inici, esportivament, és un gran què, Enric.
I li farà falta al Sevilla Hospitalet alguna petita avantatge, perquè la UE Sant Cugat vindrà molt embalat, perquè aquest cap de setmana van guanyar a Castelldefels 97-100, ni més ni menys. I això que van fallar 12 dels 32 tirs lliures que van tenir, o sigui que poca broma. Com sempre, no cal ni dir-ho, Adrià Amabilino, ara mateix el segon millor jugador de tota la conferència C després de Nacho Martín. O sigui que deixa-la anar, 26 punts va anotar Amabilino. Aquí a l'anada ens en va anotar 25, o sigui que no és una cosa d'un sol dia, això d'anotar molts punts. I Daniel Iruela és l'altre que deixa el córrer, 23 punts va anotar ahir Iruela. Un altre que té pólvora, Miquel González de Ubieta, 12 punts per partit, 4 rebots, un home que treu moltes faltes, que té un 80% en el tir lliure. I en el triple, qui destaca és Sergi Casaú, 42%, ni més ni menys, per Casaú, que a més suma 4 rebots i 2 assistències. Però, com dic, Amabilino és clarament el jugador més perillós, amb unes mitjanes brutals, 20 punts, 8 rebots i mig per partit, 3 assistències, 2 recuperacions, provoca 5 faltes per partit, 25 de valoració. I els taps, un altre aspecte important, Pere Feixa, dels 7 taps que va posar la UE Sant Cugat, 3, quasi la meitat, els va posar Pere Feixa.
Doncs aquests seran els partits. Per primera vegada tindrem doble enfrontament de tercera FEB a casa, al Poliesportiu Municipal del Centre Marcelí Maneja. Insistim que l'Hospi sortirà, oficialment jugarà com a visitant, però jugarà a casa. Per tant, doncs, millor que millor pel conjunt d'Òscar Navarro i després l'equip de Cristian Gómez, que ha intentat doncs, superar aquest partit tan important, el Tecla contra el quarter de Huerva. Seguim parlant de bàsquet, passem a la Supercopa Femenina amb el Joventut Hospitalet, que va caure, malauradament, a la pista del Club Bàsquet Granollers, derrota de l'equip d'Albert Raurell en aquest enfrontament davant d'un equip de la part alta. Enric, tu que també segueixes molt a l'Espanyol Joventut Hospitalet, era complicat guanyar a la pista de Granollers i finalment doncs, va caure a l'equip d'Albert Raurell.
De 18, 6-4, 4-6, ja veieu el marcador. Es situen ara terceres per la cua les jugadores de les Planes, però la part positiva és que tenim a Bedruna Gràcia i a Sep Tordera a només una victòria i a dos partits ara mateix està el Cese, o sigui que si ens centrem en les que tenim just per sobre, el miracle és més que possible. El segon quart en el partit d'aquest cap de setmana va penalitzar moltíssim, 21-10 per les de Granollers, això evidentment va decantar el partit ja definitivament abans d'arribar al descans, i és que les noies de l'Albert Raurell van tenir el dia fatídic cara a Cistella. En el tir de dos es van quedar en un 29% d'efectivitat, això ho fia tot a tenir un bon percentatge des del triple, i no va ser el cas. Dels 19 que es van intentar, només se'n van aconseguir anotar 4. La lluita pel rebot, tanmateix, va ser molt igualada, 42-40, només 2 rebots de diferència, i destacaria els 14 rebots ofensius de les noies de blanquiblau. 22 pilotes perdudes, això sí, va ser letal perdre tantes pilotes, i ara veiem a l'Ània Koulibaly, com sempre, donant la cara, molt bon fitxatge, el que ha fet l'Espanyol Joventut, anotant 14 punts, capturant 9 rebots, però insuficient, perquè ja us dic que a la mitja part el resultat era molt, molt desnivellat, 37 a 21. Tot i amb això, al tercer quart, un parcial de 10 a 13 donava oxigen a les d'Albert Raurell per arribar amb opcions a l'últim quart, si més no, però allà, evidentment, el CB Granollers ja va acabar d'imposar-se. Un equip, no oblidem, que està a una victòria només del grup Barna, que són les segones i no són primeres, perquè aquí, en aquesta lliga, ningú tus el bàsquet Castelldefels, que està invicte, 17 victòries en 17 partits. Com dic, el dissabte, partit importantíssim davant del JEC Vedruna, no confondre amb el Vedruna Gràcia, que estan ara mateix setenes amb 9 victòries i 8 derrotes.
Doncs les noies del Joventut Hospitalet, que van caure, anem a sentir què comentava el segon entrenador, en aquest cas de l'Espanyol Joventut Hospitalet, Miquel Coca.
Veníem amb diverses baixes, tenim problemes amb aquest sentit, hem competit durant molts minuts, però hem desconnectat sobretot al final del segon quart i això ens ha costat el partit. El nostre objectiu està clar, som un equip que està consolidant la categoria, hem de continuar treballant, però l'objectiu és salvar la categoria, creiem que ho aconseguirem. Veurem com avança. Hi ha equips que no són de la nostra lliga, evidentment el Granollers és un equip de la part de dalt.
Seguim parlant de bàsquet i en aquest cas d'un equip que ara mateix és líder destacadíssim del seu grup, com és l'AEB Esport, primera territorial masculina de bàsquet. El conjunt entrenat per Dani Malagón està fent una temporada brutal, només una derrota ha encaixat de moment a l'AEB Esport i això fa que sigui líder destacadíssim del seu grup i per tant serà un dels més que probables ascensos que viurà el bàsquet territorial enguany, en aquesta temporada. 69-53 va guanyar el Bambé, tot i tenir moltes baixes a l'AEB Esport, un equip que, bé, les imatges ja parlen una mica per si soles, no? Amb molts exjugadors del Tecla Sala, d'aquesta generació magnífica del Tecla Sala, molts estan vivint els seus últims anys de bàsquet al Beisport i això fa doncs, que sigui un equip de molt nivell i que ho està demostrant en aquesta primera territorial. 69-53 va guanyar el BAM, per cert, el BAM entrenat per Juli Montroig, un vell conegut també del bàsquet hospitalenc, al qual evidentment saludem, com no podria ser d'una altra forma, el gran Juli Montroig. I com dèiem, 69-53, victòria de l'AEB Esport, líder destacat a la primera territorial de bàsquet.
Lo hemos conseguido sacar contando que tenemos 5 bajas, hoy éramos solo 7 y bueno, uno más hemos sacado. Hemos estado bastante físicos y en ataque, bueno, Berto ha estado bastante acertado en ataque y bueno, y al final hemos sabido aguantar con calma y aguantar los últimos minutos bien.
Hemos empezado con lo que teníamos y bueno, aún así lo hemos sacado porque somos un equipo que llevamos toda la vida jugando y somos los de siempre y eso pues ayuda mucho en momentos cuando se puede complicar.
I l'enriquiment, avui, per aquí, Enric.
Com que es va jugar a la Super Bowl ahir la nit, espereu que parli, no?, dels Seahawks de Seattle. Doncs no parlaré dels Seahawks ni de la final, ni tampoc us parlaré dels Jocs Olímpics de Milano-Cortina d'Ampezzo. M'encanta dir Milano-Cortina d'Ampezzo. Però sí que us vull parlar de Seattle, o de Seattle, com diuen ells, perquè abans dels Seahawks va haver-hi l'equip més important de l'estat de Washington, d'on és Derek Kramer, per cert, van ser uns tals supersònics i ells sí que van tastar l'èxit. En el seu moment van guanyar la NBA l'any 79, tenien com a base a Dennis Johnson, que després va ser el gran base dels Celtics, de Larry Bird, de Kevin McHale, Robert Parish i demés. I Seattle és un equip que es va quedar sense NBA el 2008, em sembla que va ser, que és quan se'n van anar a Oklahoma City, ara són els Thunder, aquell equip, i evidentment segueix havent-hi el rum-rum d'aviam si tornen a tenir un equip a l'NBA. I sobretot van tenir un estadi fenomenal, com era el Kingdom de Seattle, on es va jugar un All-Star brutal l'any 87, quan llavors l'All-Star tenia unes repercussions brutals perquè no hi havia equip olímpic amb professionals, i aleshores era el millor moment per jugar entre ells i desafiar-se i aviam qui era el millor. I el de l'any 87 va ser inoblidable. L'èxit se'l va endur Tom Chambers com a MVP, però tots els que ho vam veure recordem perfectament els dos tirs lliures de Rolando Blackman.
Doncs l'enriquiment avui parlant de Seattle i gràcies, Enric, més que mai avui per haver vingut aquí.
És un plaer.
Tot i les dificultats, gràcies, Enric, i bona tarda.
Fins dilluns que ve, salut i bàsquet.
Doncs vinga, fem uns minuts de descans i de seguida tornem. No marxeu. Comencem el bloc poliesportiu parlant de voleibol i amb la, malauradament, doble derrota del Bioca Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet a la primera divisió femenina de voleibol. Dissabte va jugar a casa l'Hospitalet Nord, en aquest cas contra el Sant Roque, derrota 0-3, amb 18-25, 17-25 i 12-25, una derrota que complica una miqueta el futur immediat del Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet, i diumenge va tenir un segon partit durant la setmana davant el Sant Just. És veritat que aquest partit era més complicat, també va caure 0-3 al conjunt de Fabio Tamborini amb 14-25, 12-25 i 20-25, que va ser el resultat del tercer set. Per què es complica la cosa? Amb el Sant Just, diguem-ne, la derrota és més assumible, és un equip de la part alta, és veritat que a l'anada l'Hospi va ser capaç de guanyar, per tant, es podria haver guanyat, però sí que és veritat també que és un equip de la part alta, insistim, derrota més assumible, però la del Sant Roque fa una mica més de mal, perquè és l'equip que ara mateix marca el descens, i si s'hagués guanyat, diguem-ne que la salvació era ja un fet pel conjunt de Fabio Tamborini, però la derrota doncs, ha complicat una mica aquesta situació pel conjunt de l'Hospitalet. No és molt greu. Ara mateix el Sant Roque té 11 punts, l'Hospi té 18, per tant són 7 punts més quan falten 6 jornades, quan només hi ha 18 punts en joc. Insistim, no és greu, però sí que és veritat que era una oportunitat d'or per tancar la salvació. No s'ha aconseguit i ara doncs, haurà encara de patir una miqueta el Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet. Però en qualsevol cas, insistim, la situació no és greu, són 7 punts d'avantatge, falten només 6 jornades, en teoria no hauria de patir l'equip de Fabio Tamborini, però sí que és veritat, insistim, que aquesta, sobretot, primera derrota davant del Sant Roque ha complicat la situació pel conjunt de Fabio Tamborini.
Penso que és un periodo. Nosotros tenemos este gráfico, este periodo. Pienso que un poquito de paciencia, entrenando otra vez, empezamos otra vez. Es normal, el partido de ayer era un partido directo para la salvación, lo perdimos, jugamos mal. Hoy estamos un poquito afectados de ayer, como digo antes, es un periodo. Yo pienso que pensando positivo, conozco a mi equipo y podemos jugar mejor, mucho mejor de ahora. A mí me enseñaron una cosa, que la medalla y la copa se toman en entreno y no en partido. Se lo vamos a entrenar más, más y con más, más ganas.
I passem ara al món del waterpolo, en aquest cas waterpolo masculí, i la derrota de la S 13-14 davant del Club Natació Badia. Una derrota que s'explica principalment per mal inici de l'agrupació esportiva Santa Eulàlia en els primers minuts. Després va reaccionar el conjunt d'Edu Bizuete, però el primer quart acabava amb un 2-6 en contra. A partir d'aquí, insistim, molt millor la S, molt millor l'equip de Santa Eulàlia. Va guanyar el segon període 2-1, va guanyar el tercer període 4-3 i va guanyar també l'últim quart 5-4, però clar, es va quedar allà a les portes de la remuntada. Va caure 13-14 finalment l'equip d'Edu Bizuete, que ara mateix és cinquè amb 18 punts en aquesta classificació de primera catalana masculina de waterpolo. Evidentment, lluny de les primeres posicions, però sí que fer una temporada, creiem que positiva, molt positiva, l'agrupació esportiva Santa Eulàlia. Destacar a Pau Lara, 4 gols en el partit de dissabte, també Bernat Cubells, 3 gols, van marcar també Pau Esteras, Joan Hereu, Marc Navarro, Marc Arjona, Jordi Navarro i Martín Abadías. Van ser els golejadors de l'agrupació esportiva Santa Eulàlia, que insistim, tot i la derrota, ara mateix és cinquè, amb 18 punts al conjunt d'Edu Bizuete.
Avui ha sigut un partit molt complicat des d'un inici. Des dels primers 4 minuts anàvem perdent 0-5 i la veritat és que no s'estava demostrant el treball que venen fent durant no només aquesta última setmana, sinó en tota la temporada. Llavors he decidit demanar temps mort i canviar una mica la dinàmica i la veritat que molt content. És una lliga molt competitiva, el Badia ve de jugar l'any passat a segona nacional i ara està aquí amb nosaltres i li estem plantant cara sense cap tipus de problemes. O sigui que ara pel que queda, a donar-ho tot com hem fet fins ara.
Hem aconseguit aixecar-ho, del 0-5 inicial ens hem acabat perdent d'un gol, el qual és un gran valor, però bueno, llàstima haver començat així. Ara estem contents, l'equip ha donat el seu nivell en tots els partits, hem competit molt bé i bueno, avui perdre d'un contra els segons de la lliga pot passar, és esport.
L'espai de l'entrevista el reservem avui per l'Hospitalet Atletisme i hem convidat a Dani Lorente, el director tècnic de l'entitat, i a Marcos Ruiz, que és un dels nous fitxatges aquest any de l'equip masculí. Dani, Marcos, Marcos, Dani, Luis, ja m'he embolicat jo mateix amb els noms. Dani, Marcos, Marcos, Dani, què tal, com esteu? Bona tarda.
Bona tarda.
Has de començar amb el Marcos, Dani, ja em sap greu, però a tu ja, perdó, ja et tenim una mica més vist, i el Marcos... Ara ho dèiem abans i no li fa molta gràcia, però és una mica fitxatge estrella, ho hem de reconèixer, de l'Hospitalet Atletisme enguany. Estem parlant d'una persona que és 12 del món, estem parlant d'una persona internacional, estem parlant d'un atleta de nivell. Marcos, clar, la primera pregunta és, què fas? Què fas aquí a l'Hospitalet Atletisme? Què t'ha convençut de l'Hospitalet Atletisme per venir?
Pues la verdad que es el que está aquí, el artificiero de todo. De que por eso estoy aquí, porque somos amigos de hace muchos años, desde que vine aquí a Barcelona, porque yo soy de Valencia, y nada, desde que llegué aquí fui amigo de Dani, hemos tenido mucha confianza siempre, los dos, y hay un momento de que estuvimos de broma en broma, de va, vente al hospital, vente a tal, y al final, pues mira, se ha efectuado el fichaje este.
I en quin moment la broma es fa realitat? En quin moment tu mateix dius, vale, ok, hem fet moltes bromes durant molts anys, no? Però ara sí que ja vull venir a l'hospi.
Pues la verdad que no sé, fue porque las vibras de este año es el momento, ha llegado el momento de fichar por el hospi y también como vi ya el año pasado que tenía un buen equipo, y que podían llegar a tener algo, grandes logros, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos llegar a algo guay? Es decir, a un éxito bastante grande. Y dije, pues yo quiero estar de los 8 primeros con el OSPI en División de Honor, y para ello he fichado por ellos, para conseguirlo.
Ara seguim parlant una mica de la teva trajectòria individual, però també pregunta a Dani, pel fitxatge de Marcos, que insistim, hi ha molts fitxatges, ara ho repassarem, Dani, però sí que és veritat que segurament el nom més important és el de Marcos, no ens hem d'enganyar. I clar, com ell deia, tu has fet bromes, direm, diverses temporades, diversos anys, clar, en el moment que ell et diu, ok, aquest any la broma ja deixa de ser broma, tu com t'ho prens, com ho veus, com ho gestiones, com es fa tot, vaja?
Bueno, es una broma que llevamos desde hace muchos años, desde que yo estoy en el club, pero ya desde que entré en la dirección técnica ya sí que le hacíamos la broma un poquito más seria. Y justo este verano, cuando se estaba acabando la temporada en la que hicimos un encuentro de su equipo contra el nuestro, vio que realmente el OSPI le podía pelear a cualquier equipo, porque él estaba en el Pamplona hasta hace un año, que es un equipo de top 8 de España. Y cuando vio que ya estábamos plantándole cara de verdad, o sea, nos acabó la temporada y le dije, va, Marcos, ¿te quieres venir al club? Y dijo, pues, ¿por qué no? Vamos a probar, estuvimos pues mira, pues durante un tiempo acabando de mirar si podía ser viable o no podía ser viable, y quieras que no, a él lo que le llama mucho la atención de nuestro equipo es que tiene muchos amigos en el equipo, somos una familia que se lo pasa muy bien, todos vamos a una, y quieras que no, eso ayuda a que sea más atractivo que pueda venir.
Això que dius és una cosa que és veritat que és una mica tòpic, parlar de som una família, però sí que és cert que amb l'Hospitalet d'Atletisme fa la sensació que no és tan tòpic, sinó que és una realitat, no? Perquè me'n recordo que la Laura Bou, que també va ser segurament el fitxatge estrella de la temporada passada, un dels motius també va ser això, no? Dir, tinc ganes de viure l'ambient de l'Hospitalet. No es tan tópico en el vuestro caso eso de la familia.
No, a ver, es un equipo que creo que ya lo dije el año pasado, es un equipo que aparentemente cae bien porque ve que todo el mundo nos llevamos bien con todo el mundo, sea equipo masculino, sea equipo femenino, vamos todos a una. Llegan los campeonatos de España y la gente no se queda con el resultado de quedado cuarto, queda sexto, queda primero, queda décimo, queda. Se acuerdan con el recuerdo de, ostras, el megacampeonato, cómo nos lo pasamos en la casa o en el hotel o en el apartamento. Entonces es lo que nosotros buscábamos conseguir, que seamos un equipo competitivo y a la par que la gente quiera venir a pasárselo bien con nosotros. Y eso es lo que al fin y al cabo cuando llegan los campeonatos de clubes es con lo que la gente se queda. Es decir, un equipo va a lo mejor porque vamos todos a una. No es lo mismo que cada uno vaya a su resultado y se vaya para casa, sino si todos van a una, todos salen mejor. Igual que por eso los relevos en el Hospitalet son tan conocidos, tanto el 4x4 masculino como el 4x100 y el 4x4 femenino, porque es una competición de equipo y el OSPI es igual a equipo, entonces...
Marcos, 7,94 metres en triple sard, és la teva millor marca. Com dic, va ser dotzer del món, va ser cinquè d'Europa també fa uns anys. Clar, estem parlant d'una atleta de molt nivell, que evidentment vens a portar molt a l'Hospitalet, això és evident també, però també suposo que individualment tens els teus objectius. Sí. D'aquí a poques setmanes hi ha un campionat d'Espanya indoor, o pista coberta, o com es digui ara, no me'n recordo. Sí. Com es digui.
Short track.
Això, és que no em convenç aquesta nomenclatura encara, però bé. Yeah. I després també hi ha Mundial indoor, suposo que són una mica els dos grans esdeveniments que tens una mica en ment.
Sí, a ver, yo y mi entrenador pusimos uno de los objetivos ese, y también aire libre, y aparte, es mi casa. Es decir, el Campeonato de España es en mi casa, donde yo nací.
Es verdad, sí.
Y iré con todo, porque es una pista que siempre he entrenado ahí anteriormente. Iremos a por todas. Mi objetivo allí es hacerme la mínima para el Campeonato del Mundo y para el Campeonato de Europa de aire libre.
¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves para conseguir esta mínima?
Pues empezamos un poco con un poco de mala pata por una lesión del aductor, pero súper bien en los últimos meses, como que he recuperado todo el rendimiento que llevaba arrastrando anteriormente y hemos mejorado bastante, y yo espero llegar con muy buena condición al España.
1 de març és el campionat d'Espanya de València, 20 de març, si no m'equivoco, és quan començaria el campionat del món, que esperem, evidentment, que hi sigui el Marcos. I més enllà d'això, ja anem a l'abril, anem una mica cronològicament, que és quan comença la divisió d'honor a l'aire lliure, ja, Dani, que aquí, doncs, home, amb el Marcos comptem que serà un home que segur que ens aportarà punts, però en qualsevol cas, com veus l'equip? Ja no parlo només del Marcos, com veus l'equip globalment, per l'objectiu que cada any repetim, sí, i que afortunadament cada any aconseguim, que és la salvació tant de l'equip masculí com de l'equip femení.
Bueno, yo como siempre, a priori, creo que tenemos dos equipazos, tanto masculino como femenino. Yo creo que lo importante de cada año no es a quién traes, sino es a no perder gente. Entonces, este año, por suerte, no hemos perdido casi gente de los primeros equipos y hemos podido reforzar, que reforzar siempre es una parte muy importante. Entonces, yo creo que tenemos dos equipazos, tanto masculino como femenino. Estoy totalmente convencido que vamos a conseguir el objetivo, que es la permanencia, y por qué no soñar con lo que nos quedamos cerquita el año pasado, que nos quedamos a las puertas, tanto el masculino como el femenino, de soñar con una final de título.
Que molaria molt fer una final de títol.
Molaria mucho.
Molaria per molts motius, no? Però també per viure-la amb tranquil·litat, perquè sí, si l'Hospi va a la final de títol, home, sabem que, no, que és molt complicat guanyar-la, però sí que pots gaudir-la, no has de patir per, sí, la salvació.
Sí, porque una vez ya estás en la final de título, sabes que quedes primero o último, no vas a descender. Cuando estás en una final de permanencia, como el año pasado, que sabíamos que teníamos dos equipos que no iban a descender por pronósticos, pero siempre tienes la duda de ¿y si sale esto mal? ¿Y si tenemos un mal día? ¿Y si? Pero bueno, ya lo reflejamos, que teníamos dos equipazos y las chicas quedaron primeras del encuentro de permanencia y los chicos terceros. Entonces, eran dos equipos que sabíamos que no iban a bajar, pero ya te da el gusanillo de tener el miedo de pelearlo hasta el final.
Però bueno, tu ho has dit, no? Els nois van quedar tercers amb la jornada de l'Hospitalet, que es, sí, va dur a terme, tercers, a més, amb unes decisions d'última hora per jutges i demés que va penalitzar l'Hospi.
Sí.
Les, sí, noies, sí, van guanyar la final de permanència, per tant, la distància per ser vuitens d'Espanya no és ni molt menys insalvable, i més amb fitxatges com el Marcos, com altres fitxatges, està, diguem-ne, a les vostres possibilitats. Sí, sí. No és cap bogeria que l'Hospi entri a la final de títol.
No, hace años sí que lo veíamos como una posibilidad más complicada, yo ahora mismo ya lo veo una posibilidad más realista. Es decir, que igual que nosotros, todos los equipos han reforzado y todos los equipos son súper, súper buenos, pero nosotros también nos incluimos en uno de los equipos buenos y candidatos a poder pelear con todo.
Per cert, ja que abans ho he dit, vam viure una jornada de la competició masculina l'any passat aquí a l'Hospitalet. Es podrà viure també una jornada aquest any? No sé si encara està per decidir, no sé què opina el president de l'Hospitalet d'Atletisme, Josep Maria Piqueras, però es podria donar el cas que es fes una jornada masculina o femenina a l'Hospitalet?
Sí, 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 sí que se podria vivir. Lo que pasa es que es una cosa que no depende de nosotros, es una cosa que depende de los cruces y de las asignaciones que tengamos en los encuentros. Es decir, si toca un encuentro que toca un equipo catalán, valenciano o aragonés, es mucho más factible que si te toca un equipo madrileño, gallego. Entonces, no depende ni de nosotros, depende de los encuentros. Pero si podemos tener un 1% de organizarlo en casa, lo vamos a pelear para que sea en casa. Ya el año pasado tuvimos una mega grada y un mega ambiente, y eso ayuda a competir mejor.
Amb la mascota.
Con la mascota del club.
Amb el Raig. Jo em declaro fan de la mascota de l'Hospitalet d'Atletisme, la veritat. Marcos, tu, evidentment, estaràs també en aquest equip, suposem que estàs en aquest equip, esperem que el Dani et convoqui com a titular, i suposo que tenga, més enllà de la part individual, també suposo que moltes ganes de poder aportar, no?, a l'OSPI, amb els 8 punts que, entre cometes, pots aconseguir amb el triple salt, no sé si amb alguna cosa més, però amb ganes també de poder aportar aquí, a l'equip, no?
Sí, sí, ja lo vivimos hace nada en el campeonato de autonómico de Club de Cataluña, y se notó el ambiente, que estaba el equipo unido, todos a una, y ya lo noté porque con pocos apoyos de carrera salté bastante bien, y yo creo que en las ligas veré ese equipo, esa animación que me va a hacer saltar mucho, la verdad.
¿Quién es la mínima para el campeonato del mundo?
16-70 se puede.
Per tant, ja has saltat aquesta, sí, aquesta marca, és viable i no fa molt que va saltar. Per tant, a veure si aconsegueix en Marcos poder anar al Mundial i després, evidentment, doncs, col·laborar amb l'OSPI per la salvació de la Divisió d'Honor. Dani, et diuen el Hansi Flick de l'Hospital de l'Atisme, perquè realment, des que vas arribar, l'equip cada cop creix més. És una realitat que l'Hospital de l'Atisme té una salut esportiva, crec que de primer nivell, i, home, hem de pensar que gran part és culpa teva, no, Dani?
Bueno, yo no creo que sea 100% culpa mía, yo creo que es una gran parte, por no decir casi toda, del David Rodríguez. Es una persona que ha estado muchos años y ha conseguido este vínculo con todo el equipo. Yo, obviamente, he aportado mi granito de arena, como dijo David, de ideas nuevas, mentalidad nueva, apostar por cosas nuevas. Y yo creo que sí que estamos trabajando bien, todos. Es decir, yo puedo intentar hacer lo mejor para el equipo, pero el equipo tiene que responder, competir y querer seguir aportando, como dice el Marcos. Gente como el Marcos de su nivel, no es sencillo que venga al club, igual que no es sencillo que viniera el año pasado Laura Bou, o viniera este año Oriol Sánchez, Martín Azunino, o gente que quiera renovar como Julia Lillo. Es decir, todo el mundo tiene que aportar su grano de arena. También es verdad que yo soy muy pesado, intento estar encima de todo el mundo y tenerlo todo controlado, pero el equipo se mantiene por todos y cada uno de nosotros, no solo por mí.
Dani, gràcies per seguir amb nosaltres, com sempre. Marcos, benvingut a l'Hospitalet, i tant de bo, doncs, podem explicar també els teus èxits a Campionats d'Espanya i Campionat del Món. Gràcies als dos nois i res, molta sort per la temporada.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Doncs tanquem el programa amb l'entrevista de l'Hospitalet Atletisme. Tornem dilluns vinent, com sempre, amb més informació esportiva. Gràcies a l'equip tècnic i a tots els col·laboradors del programa. Bona setmana i fins al proper dilluns.